President Torrent, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Aviam, hores ara? Per tenir-ho clar, perquè ell va seure en aquesta que diuen seu vostè, el Pere Aragonès, i va dir que ell tenia el càrrec en aquests moments de vicepresident del govern de la Generalitat en funcions de president. Li preguntàvem, serà vostè el 132è president de la Generalitat? I em deia, no, ara no puc ser 132 president, perquè no, perquè és, no és així. A hores d'ara, per tant, Roger Torrent és la primera autoritat del país?
Bé, jo sóc la segona autoritat del país, el president del Parlament és la segona autoritat del país, i com afecti protocolàriament, diguéssim, la vergonyosa inhabilitació del president Torra per haver aguantat una pancarta durant unes hores al balcó de la Generalitat em preocupa relativament poc, diguéssim, Si és així, en tot cas, és per una institució, insisteixo, que és vergonyosa, que és lamentable. Ja em va tocar ser-ho a principi de la legislatura i ara acabem, no? Amb les circumstàncies molt similars, cosa que exemplifica com ha sigut doncs, tot aquest periple, tota aquesta legislatura, pel que fa doncs, a la pressió, la judicialització de la política i la repressió que ha afectat doncs, a institucions, les principals institucions del país.
Per tant, no s'ha mirat si és el primer o segon autoritat?
Francament, no preocupa molt poc, i si és així és per una situació lamentable, diguéssim.
Jo crec que és així, entre altres coses, perquè si hi ha un vicepresident...
Però insisteixo, a mi protocolar
No per saber-ho.
Les meves funcions són les que són. Habitualment, ara en aquests moments, doncs es concentren efectivament en aquesta situació d'interinatge que viurem al Parlament, però des d'un punt de vista protocolari, torno a repetir, em preocupa relativament.
I hi ha una cosa que jo crec que hi ha molta gent que no ho sap. És a dir, ho saben els polítics, els periodistes que se n'encarreguen de la política i alguns que no ens encara, que en fi, que estem aïllats. Però la gent en general, quan parlen del rellotge, comença a córrer el rellotge, sí. Queden 10 dies, després 2 mesos, després... Sí. Em pot explicar, fil per randa, dels passos que s'han de fer a partir del moment que Quim Torra va deixar de ser president de la Generalitat, en quin punt ens trobem ara i quan va començar a córrer el rellotge?
Bé, hi ha un decret de substitució, que és el que promulga el govern de la Generalitat, es publica, i l'endemà d'aquesta publicació comencen a comptar els 10 dies que són hàbils, per tant, comencen l'1 d'octubre, que és l'endemà de la publicació d'aquest decret, i finalitzen el 15 d'octubre. El 15 d'octubre perquè són 10 dies hàbils. Durant aquests 10 dies jo haig de parlar, haig de fer aquesta ronda de contactes amb els diferents grups parlamentaris per veure si hi ha un candidat o candidata que tingui expectatives reals de poder ser investit en un debat d'investidura com a president o presidenta de la Generalitat.
Però qui, Perquè pot tenir... Per tant, vostè ara començarà a buscar si hi ha un candidat.
Sí.
Suposem que no el troba.
Sí.
Llavors, què passa?
Bé, doncs, si no hi ha un candidat o no hi ha un candidat que es postuli i tingui expectatives reals de guanyar un debat d'investidura, passat aquests 10 dies, hi ha d'haver un acte de presidència del Parlament que certifiqui aquesta situació i que, per tant, comenci la següent etapa, que són els 2 mesos en els quals encara pot haver-hi un debat d'investidura. Ja no estem en fase de consultes als grups parlamentaris, però pot igualment plantejar-se un debat d'investidura, i si finalitzat aquests 2 mesos no hi ha un debat d'investidura, automàticament es convoquen eleccions, i la LOREC, la Llei Orgànica de Règim Electoral General, marca que són 54 dies i el dia electoral.
D'acord, per tant, anem. Aquests pròxims dies vostè el que farà és una ronda de contactes amb els principals
polítics. Comencem avui i durant els propers dies.
Avui comença amb qui?
Començarem avui, encara no està clar amb quins grups, però en tot cas això s'allargarà durant els propers dies, anirem parlant.
D'acord. En el cas que algú, posem per cas, en aquests 10 dies, Carlos Carrizosa, que és el cap de l'oposició en aquests moments, digués que ell es presenta com a candidat, es convoca un ple d'investidura?
El candidat que es postuli no només s'ha de postular ell o no només l'ha de postular el seu grup parlamentari, sinó que jo haig de detectar que al voltant seu reuneix una majoria suficient com perquè aquesta investidura tingui eventualment èxit. Què vol dir? O majoria absoluta en primera votació, o saben que si en primera votació no és en majoria absoluta, hi ha una segona votació 48 hores després que en majoria simple es pot investir un president.
Però
en
tot
cas aquí la qüestió... Sí, sí. És a dir,
no, ho dic perquè els ciutadans ha dit que això no ho pot portar al Tribunal Constitucional si no el deixen...
El que diu la llei és que jo haig de fer aquesta ronda de contactes i haig de detectar si hi ha, efectivament, un candidat o candidata per plantejar-se aquesta investidura. Que, insisteixo, no depèn només del que plantegi un grup parlamentari, sinó de les majories que eventualment es detectin al voltant d'aquest candidat. De fet, els propis lletrats del Parlament el que diuen és... no tindria sentit, no pot ser, que jo plantegi un debat d'investidura d'un candidat que sé d'entrada, que sé d'antuvi, que no té la majoria suficient per a l'investidura, perquè jo perdria la meva funció neutral. Jo al final el que haig de recollir és el sentit del conjunt dels grups parlamentaris i traslladar-lo a la cambra, traslladar-lo en el ple del Parlament. Si ho fes d'una altra manera, si ho fes amb un candidat o candidata que no tingués aquesta majoria, el que estaria fent és potser promoure o incentivar un candidat que aniria a una investidura fallida d'entrada, que ja seria una investidura que seria fallida de manera anunciada, no? Prèviament.
Això que explica vostè, president, el líder de l'oposició diu que si això va per aquí ho portarà al Tribunal Constitucional i pregunta...
Hi ha alguna això és així.
Val. Hi ha alguna possibilitat que el Tribunal Constitucional, si admet a tràmit aquesta denúncia de qui sigui, paralitzi el rellotge?
No ho sé, i en tot cas, insisteixo, la llei marca el que marca, les funcions del president del Parlament són les que són, jo les exerciré, i en tot cas, doncs, això ens porta a un escenari durant els propers 10 dies, i si no, durant els 2 mesos posteriors, i finalment, si no hi ha una investidura, que vol dir que no hi ha aquesta expectativa real de que un candidat se'n surti en aquest debat, doncs anirem a eleccions.
Anirem a eleccions. Per tant, anem al temps. Uh-huh. Si tot va com ha d'anar, uh-huh, estem parlant de ara 10 dies, després 2 mesos...
2 mesos, efectivament.
A partir de 2 mesos hi ha la convocatòria ja electoral.
Sí, que automàtica.
Automàtica, que seria llavors un total
54
de 54 dies.
Això ens anem... període electoral són 54 dies, sí.
Per tant, ens anem al febrer.
És el que marca la llei orgànica de règim electoral general.
Perfecte. Anem al febrer.
Al febrer, sí. La llei és molt clara en aquest sentit. Els terminis són els que són. Preveient ara com ha d'anar, si no hi ha aquest debat d'investidura, el còmput finalitzaria el 10 de febrer, però el 10 de febrer és entre setmana i convindrem tots plegats que a les actuals circumstàncies no és massa bona idea fer unes eleccions en dia laborable, en dia escolar, i per tant aniríem al següent diumenge, que és el 14 de febrer.
Per tant, 14 de febrer, a hores d'ara, serà el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya.
Si no hi ha un debat d'investidura previ, si no hi ha durant aquest temps un debat que pugui tenir èxit, efectivament ens anem el 14 de febrer.
Perquè el 7 de febrer quedaria descartat, perquè aniria el 10 de febrer i per tant...
Bueno, perquè anem el 10, exacte, el 10 de febrer, que és un dimecres, sí. En les actuals circumstàncies crec que no té massa sentit tancar les escoles per poder celebrar les eleccions i per tant aniríem el 14 de febrer, que és el següent diumenge.
Aquesta data, és a dir, a data d'avui, a les 9 i 12 minuts, 14 de febrer, eleccions al Parlament de Catalunya, si tot va com en principi ha d'anar, la pregunta és si en aquest anunci del 14 de febrer com a data, si es podria alterar en el cas que, president, esperem que no, la situació de la pandèmia no ho aconselli. Què passa? Clar, la llei no diu res d'una pandèmia, suposo.
No, efectivament, esperem que no. En tot cas, un cop es convoquen les eleccions, en aquests 54 dies que dèiem, no?, de període electoral, que és un decret del govern, evidentment hi haurà d'haver un seguiment sanitari per part de les autoritats sanitàries i concretament, en el nostre cas, del Procicat, i si les condicions sanitàries fessin que no es pogués celebrar amb totes les condicions adequades unes eleccions, el que pot passar és que es posposin les eleccions, com va passar doncs, a Euskadi o Galícia, però en cap cas es poden suspendre, perquè, evidentment, no es pot suspendre un dret fonamental de la ciutadania, que és el dret a vot. Uh-huh. Però, en tot cas, evidentment, s'haurà de veure l'evolució sanitària, ja correspon a les autoritats sanitàries determinar en quines condicions s'hauria de produir aquestes eleccions, i, per tant, doncs, és una qüestió que ja forma part de les atribucions que té el govern.
Espero, president, que sigui una miqueta més clar que el que va ser ahir amb Pere Aragonès, i li pregunto així de clar i de contundent. La seva intenció, en el futur, a partir del febrer, és repetir com a president del Parlament de Catalunya o podria ser candidat a presidir la Generalitat?
Jo ja vaig dir que descartava...
No em digui que estava a disposició del partit.
Li diré, efectivament, perquè és així, diguéssim, encara que soni atòpic, és així. En qualsevol cas, jo ja vaig dir que jo no em presentaria a un procés de primàries del meu partit per encapçalar la candidatura a les eleccions al Parlament. Per tant, jo no seré candidat a la Generalitat, a president de la Generalitat de Catalunya. Dit això, efectivament li dic que estic a disposició de la meva organització perquè hi he estat sempre i em sembla que és el millor servei que puc fer que puc fer al país. I d'altra banda, fixi's, estem parlant del febrer. És veritat que pot semblar poc temps, però en política 4 mesos és una eternitat, és una barbaritat, i he pres durant aquests anys no fer a nivell personal plans a mig termini.
President, deixem preguntar-li per una... Em deia, efectivament, em descarto com a president, de la, com a candidat a la presidència de la Generalitat, però... Clar, la voluntat pròpia de cadascun és, escolti'm, jo m'agradaria continuar com a president del Parlament de Catalunya, o fem-ho al revés. Si tingués clar que no vol continuar, diria, escolti'm, jo acabo aquesta etapa com a president del Parlament, ha estat una etapa dura, escolti'm, em vaig cap a casa i aquí pau i després glòria. Vostè es veu en cor de continuar com a president del Parlament?
Torno a insistir, és a dir, jo... Quan havia de ser president del Parlament, aquesta legislatura, ho vaig saber unes hores abans, diguéssim. Per tant, intentar fer plans en aquest sentit és gairebé absurd. Dit això, home, a mi hi ha projectes del Parlament de Catalunya que m'interessa que avancin. Hi hagi qui hagi la presidència del Parlament, no? I per tant, sigui com sigui la composició, no?, a nivell institucional de la propera legislatura, del proper cicle polític, és veritat que hi ha qüestions molt concretes, com la feminització del Parlament de Catalunya, l'obertura de la institució, la projecció internacional, elements que hem desenvolupat durant aquesta legislatura que m'agradaria que tinguessin continuïtat, més enllà de qui hagi al capdavant de la institució, fins i tot si, òbviament, no és algú que formi part de la meva sensibilitat política. Jo procuraré que segueixin alguns projectes.
Però m'agradaria acabar-ho, això que ha engegat vostè?
Esclar que m'agradaria acabar-ho, sí.
Doncs queda clar. I una última per la meva part, i després deixo que qui vulgui preguntar, que pregunti. Recordo que l'última vegada que va ser vostè en aquest estudi, president, vam parlar va ser el dia que va esclatar el tema de l'espionatge que va patir vostè i altres polítics en el seu telèfon mòbil. Hi ha alguna novetat? En quin punt es troba avui?
No, i és trist que no hi hagi cap novetat, diguéssim, perquè la fiscalia en altres casos corre que vola, no?, per presentar, per fer investigacions i per obrir diligències, per obrir processos judicials, i en aquest cas, doncs, encara no tenim cap notícia de la fiscalia que no ha mogut un dit, i no només això, sinó que vam dir que hi havia d'haver una investigació judicial, però també hi havia d'haver un procés d'assumpció de responsabilitats polítiques, que vol dir també investigació a nivell polític, en aquest cas concretament al Congrés dels Diputats. Bé, el que sabem és que en una de les darreres juntes de portaveus, el PSOE va impedir que es desenvolupés ja la comissió d'investigació d'aquest cas. Per tant, tots aquells que ens deien que s'havia de denunciar i que s'ha d'esclarir, que hem d'anar fins al fons i que aquest és un assumpte que no es pot permetre en un context d'un estat de dret, doncs de moment no han mogut un dit.
Aviam, per cert, que he vist una... que ara m'ha pensat la llum. 14 de febrer... És, aviam, jo el dia dels enamorats, per mi és el 23 d'abril, és Sant Jordi, per mi és Sant Jordi, però molts diuen 14 de febrer el dia dels enamorats, ja està tot rient aquí, no, però és així, és a dir, el 14 de febrer. Sant Valentí. Ernest Folch.
Mira, una pregunta molt breu. Sí. Alguns ens va sorprendre que pocs dies abans de deixar el càrrec, el president Quim Torra va fer unes declaracions dient que havia arribat a la conclusió que l'autonomia era un dels obstacles per assolir la independència. A molts ens va semblar sorprenent. Jo no l'he sentit a vostè opinar sobre aquest punt i m'agradaria que ens donés la seva opinió. I si realment vostè creu que l'autonomia no serveix per res, que llavors potser no tindria cap sentit el seu càrrec, o si creu que pot ser una eina per assolir aquest objectiu.
Em reconec independentista de tota la vida. Ho he dit sempre i ho mantinc perquè és així. I en canvi no he estat mai partidari del quan pitjor millor. Quan pitjor, pitjor. I des d'aquest punt de vista, l'autonomia, evidentment que és limitada, evidentment que constreny la capacitat d'aquest país de desenvolupar polítiques que tindríem a l'abast en un altre context i que podrien ajudar a la ciutadania i que efectivament en el marc autonòmic, en el marc del règim del 78 no es poden desenvolupar, però al mateix temps és evident que l'autonomia i les institucions del país és un patrimoni no només polític, sinó també un patrimoni que podem posar al servei de qualsevol causa política en virtut de les majories, no? I en aquest sentit, òbviament que des d'aquest punt de vista, l'autonomia, tot i que migrada, tot i que limitada, i tot i que volem superar, és el punt de partida. Perquè, si no, què estem dient? Estem dient, per exemple, que la llei d'educació de Catalunya va en contra la independència? Que tenir policia pròpia va en contra la independència? Que regular el preu dels lloguers va en contra de fer independentistes? Jo crec que justament el contrari.
Rafa López.
Sí, president. Vostès, des d'Esquerra Republicana, pilotaran Catalunya els propers 4 mesos, sigui des de la presidència del Parlament o sigui des de la vicepresidència, com se li vulgui dir, de la Generalitat de Catalunya. Home, la pregunta que a mi em demana el cos és dir-li si li ha posat més difícil als tribunals o Junts per Catalunya la seva figura com a president durant aquesta legislatura, però sí que ja ha marcat perfil Junts per Catalunya, en el sentit que ja ha dit el que espera tant de la presidència del Parlament com de la vicepresidència, una mica de peus i mans a Esquerra Republicana, i sobretot què farien si, com diuen les enquestes, hi ha més d'un 50% dels catalans que aposten per candidatures independentistes. Des del seu punt de vista, què és el que hauria d'oferir una presidència d'Esquerra Republicana de Catalunya si hi ha una majoria més del 50% dels catalans que voten opcions independentistes? Hauria de proclamar la República el dia següent? Què és el que hauria de fer?
Bé, per nosaltres és un objectiu claríssim d'aquestes eleccions, superar el 50% dels electors, dels votants, dels resultats electorals. Perquè és una condició que encara no hem complert, per nosaltres és una condició necessària, no definitiva, no vol dir que l'endemà siguem independents, però és un pas que hem d'assolir. Per tant, és un objectiu que ens fixem en aquestes eleccions. Per què? Doncs per canviar la correlació de forces que ens permeti generar unes noves condicions que permetin que el referèndum que avui sembla impossible sigui el referèndum inevitable. Aquest és el plantejament d'Esquerra Republicana, que som conscients que estem en una fase acumulativa, que hem de ser més forts, que hem de ser més d'aquest 50%, però no només. Nosaltres també hem fet un esforç molt important durant els últims anys de definir, en virtut de les lliçons que vam extreure l'octubre del 17, quins són els elements que hem de reforçar efectivament per generar aquesta nova correlació de forces que permeti aquestes noves condicions objectives i que tenen a veure amb ser més del 50%, per tant, amb el creixement electoral, però que tenen a veure també amb generar més complicitats amb agents econòmics i socials del país, que tenen a veure amb generar més complicitats a nivell internacional, que tenen a veure també amb reforçar la nostra capacitat de govern. Jo sempre reivindico la utilitat republicana, que vol dir explicar quin és l'horitzó de futur, però sobretot també respondre a les necessitats peremptòries emergents d'aquest país. Fixi's que ara anem a un cicle electoral en el que hi ha d'haver propostes, òbviament polítiques sobre la taula, per part de l'independentisme, propostes que ens permetin avançar i que ens permetin assolir el nostre objectiu polític. Jo crec que Esquerra Republicana, en aquest sentit, ha fet els deures, posa sobre la taula una proposta constructiva, realista i guanyadora, i al mateix temps hem de respondre a la crisi social, no?, derivada de la pandèmia, que s'afegeix a la crisi política derivada del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Per tant, el que ha de proposar des del meu punt de vista l'independentisme és aquesta proposta constructiva i, sobretot, explicar que el proper cicle electoral pivotarà sobre bases noves que no seran tan competitives, sinó cooperatives.
Susana Quadrado diu que no té pregunta. Jordi Bosch, des de Girona, alguna pregunta?
Sí, avui des de Girona, no des de Madrid.
Millor.
Bon dia, president.
Bon dia.
Bueno, soc l'últim perquè, com que...
Oh, penúltim, falta el Tian Riba, falta el Tian encara.
Ah, vale, doncs el penúltim. Ja el salvo, perquè jo pensava que era un càstig, perquè dius, l'últim president de la Generalitat de Girona, l'anterior de Girona, el president del Parlament de Girona, de Sarrià de Ter.
Efectivament, especifiquem, sisplau.
Efectivament, ja ho faig. Aquí a Girona, amb els de Sal i els de Sarrià de Ter, has d'anar molt en compte i tenir-los sempre en compte. Perquè, en fi, bromes a part, i això sempre és una cosa de satisfacció, que aquestes coses passin, no? Com a tot arreu. A veure, jo crec que el president del Parlament ara ha fet una afirmació i que m'enganxo una mica, no? El tema de créixer, no? Uh-huh. Aquest tema del 50%, de més complicitats internacionals, empresarials, etc. I l'enganxo amb una afirmació anterior seva en la que deia, jo sóc independentista de tota la vida. Efectivament, amb la seva trajectòria ho demostra, però aquest 50% s'hi ha arribat, o aquest prop del 50%, perquè hi ha molta gent que en una glopada històrica molt forta ha fet un canvi de posicionament. I aquest canvi de posicionament s'ha de conservar. I, evidentment, amb la degradació que s'ha produït dins del món independentista, no sé si hi ha algun risc. Degradació de les relacions, de tensió, que potser és una cosa natural, però potser ha anat una mica més massa lluny en algun moment. O sigui, la primera part de la pregunta aniria per aquí. I la segona aniria perquè, si aquest creixement està pensant també en sectors que no són clarament independentistes, però poden ser sectors de la societat espanyola, de la societat catalana, que poden estar a favor de que el referèndum i un referèndum en condicions és inevitable com a forma de resoldre la crisi política i la tensió dels últims anys.
Bé, efectivament, ser més vol dir, òbviament, sumar més, més perfils, més sensibilitats, més gent, en definitiva, al projecte independentista. I com es fa això? Doncs des del nostre punt de vista, governant bé, diguéssim, no? Sent útils a la ciutadania, perquè és la millor manera de prefigurar quin és el model de societat, quin és el país que volem. I és evident també, d'altra banda, i en relació a això, que aquesta passada legislatura ens hem dedicat més a parlar de nosaltres que parlar pel conjunt de la ciutadania. Dic nosaltres, l'independentisme. I això ha de canviar. Tenim ara un cicle electoral davant, produït per aquesta vergonyosa inhabilitació del president Torra, però en tot cas és una oportunitat per poder-nos explicar. Explicar quina és la proposta de futur política, justament, per generar aquesta major musculatura de l'independentisme que ens permeti fer que el referèndum és inevitable. I parlem del referèndum perquè justament és l'eina que pot generar les majors complicitats socials a Catalunya. L'eina que ens permet una major legitimitat, perquè efectivament, quan diguem sumar, quan diguem afegir gent al nostre propòsit polític, ho diguem en termes de, efectivament, fer més independentistes, està clar, però també en termes de que aquells que no són independentistes i probablement no votaran mai independència, també acceptin en el marc, diguéssim, de la resolució del conflicte, el referèndum com el millor instrument, com la millor eina per resoldre'l. I, per tant, defensin també la inevitabilitat d'aquest referèndum com a mesura per, finalment, resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Per tant, té aquesta doble vessant, efectivament, aquesta majoria, aquestes majories inapel·lables, que és una majoria independentista, efectivament, però, sobretot, també una gran majoria a favor del referèndum.
9:26, última pregunta. Tian, arriba.
Sí, bon dia, president.
Bon dia.
Ens ha explicat els terminis que ens porten a fer les eleccions el dia 14 de febrer, però vostè mateix deia que la llei orgànica del règim electoral general, que per cert no continuem sense tenir una llei electoral pròpia després de 40 anys, diu que les eleccions són 54 dies després de que es convoquin, diguem.
Sí.
Però serien 58 dies després. Aleshores, sí, m'agradaria saber aquest gap de 4 dies, si és legal, i com es pot fer, diguem.
Efectivament, hi ha aquest decalatge de 4 dies, per això deia que el còmput acabava el 10 de febrer, però té tot el sentit del món fer caure les eleccions el 14 de febrer, perquè és el diumenge. Aquest decalatge no es produeix durant els 54 dies, perquè efectivament la Loreg els estipula de manera molt, molt concreta, sinó entre la finalització dels 10 dies de les converses amb els grups parlamentaris i la promulgació de l'acte equivalent. És aquest petit marge, efectivament, que tenim a les nostres mans justament per fer que les eleccions caiguin el diumenge. I crec que aquí, més enllà, diguéssim, de les atribucions legals que permet la normativa, que hi són, crec que també hi haurà un consens polític generalitzat de tots els partits polítics d'aquest país que convindran a mi que, efectivament, millor les eleccions el diumenge que un dimecres laborable i escolar.
Queda clar. Avui volem agrair al president Torrent que ens hagi acompanyat aquí al Món RQ, però miri, marxarà amb una bona notícia, que és el setembre tanca amb una dada històrica pel que fa a l'atur. A Espanya hi ha 26.329 persones menys a l'atur. És el descens més gran de l'atur registrat en un mes de setembre des de l'any 96, és a dir, des de fa 14 anys. Segons les dades, es tracta d'una reducció de l'atur que es nota en tots els sectors productius. És pràcticament el mateix que va augmentar l'atur a l'agost, que van ser 29.000 persones. Per tant, gairebé s'anul·la l'impacte que ha tingut la pandèmia en el mercat de treball en aquella època. En aquests moments, per tant, a Espanya hi ha 3.700.000 persones inscrites. On més ha baixat l'atur és a Madrid i a Castella-La Manxa. A Catalunya, al setembre, tenim 2.441 aturats menys i en aquests moments hi ha 478.000 persones sense feina. Seguretat Social, també bones notícies. 84.000 nous afiliats en el conjunt de l'Estat. La pujada més gran en uns mes de setembre des de que tenen dades. Si ho comparem amb fa un any, la Seguretat Social havia perdut 447.000 afiliats. en els sectors on més llocs de treball s'han creat han estat ensenyament, per la contractació de nous professionals a l'inici del curs, i el de l'agricultura. En aquests moments a Espanya hi ha gairebé 19 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A Catalunya hi tenim 11.000 nous afiliats, a Castella-La Manxa i La Rioja és on millora la cosa pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social. És una molt bona notícia. Per cert, president, deixem dir-li que uns diuen el dia dels enamorats. Bueno, cadascú té el dia dels enamorats com vulgui, qui estigui enamorat o no. I vosaltres diran que és Sant Valentí, que efectivament és Sant Valentí, que és el cap de setmana a Santa Eulàlia, perquè divendres és Santa Eulàlia, que és el diumenge de Carnestoltes, que és el diumenge de Carnestoltes.
Quatre més.
I una dada molt interessant, quan són 9:45 del matí, que és que farà 5 anys de la mort de Muriel Casals. Moltes gràcies, president, per haver-nos
acompanyat. Gràcies a vosaltres.